Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 3:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 3:15 de la nit, a Ràdio Estel. Descobreix la cinquena illa més gran del món amb el Club Més Amics. Del 30 d'abril al 16 de maig, viatge a Madagascar. Una mescla inèdita tant humana com natural d'influències indonèsies, perses, àrabs, africanes i europees. Els arrossars, la sabana, les postes de sol, la singularitat dels seus habitants i un entorn únic al planeta. Del 30 d'abril al 16 de maig, Madagascar amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 27 77. La consulta. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 27 77.
Espai patrocinat per Laboratoris Maen.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
La vida és una meravella incontrolable.
Ricard Creus, Ahir, l'amor i avui encara, 2010. A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la 21a emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. Una nota avui abans de la lectura de glossari. Surt l'expressió volta llavorada. També existeix l'expressió pedra llavorada i significa pedra treballada, sovint formant dibuixos a la superfície. Havien passat a portar el peix. El noi de Can Mitchell, amb el cistell a plec de braç, havia saltat de la motocicleta. No hi havia temps per donar terrossos de sucre al poni de la porta de la cuina ni per fer la xerrada, perquè li havien augmentat la ronda. Havia de passar a repartir fins més enllà del turó de Bickley i fer la volta per Bythorn, Rodham i Pimminster. Noms que, com el seu, es trobaven al registre de Domesday. En canvi, la cuinera, senyora Sands, es deia, però Trixie, pels amics, amb els seus 50 anys, no havia passat mai del turó ni ganes. els va estampar sobre la taula de la cuina, els filets de llenguado, aquell peix semitransparent sense espines. I abans que la senyora Sands hagués tingut temps de desembolicar-los, ja era fora, havent clavat un mastegot al magnífic, magnífic gat ros que s'havia aixecat majestuosament de la cadira de vímet per acostar-se pomposament a la taula a rondar el peix. Oi que feia una mica de pudor? La senyora Sands el va ensumar. El gat es fregava contra les potes de la taula, cap aquí, cap allà, contra les seves cames. En guardarien un tall per en Suni. El seu nom de saló, Sung Yen, a la cuina es transformava en Suni. Els va portar, amb el gat d'escorta, al rebost i els va posar en una plata en aquella cambra semi-eclesiàstica. Perquè abans de la reforma, aquella casa, com tantes altres cases de la rodalia, tenia capella. I la capella s'havia convertit en rebost, canviant com el nom del gat amb el canvi de religió. El senyor, el seu nom de saló, a la cuina l'anomenaven Barty, de vegades portava altres senyors a veure el rebost, quasi sempre quan la cuinera anava d'estar per casa. I no pas per veure els pernils penjats amb ganxos, ni la mantega sobre la pissarra blava, ni la carn per al sopar de l'endemà, sinó perquè veiessin el celler on donava el rebost, de volta llavorada. Si picàveu, un dels senyors portava un martell, se sentia un soroll de buit, una reverberació. Sens dubte, deia, un passadís secret, on algú, alguna vegada, s'havia amagat. Podia ser. Però a la senyora Sands li hauria agradat que no entressin a la cuina a explicar aquelles històries quan hi havia les mosses per allà. Amb això agafaven manies aquells caps de pardalets. Sentien morts fent rodolar barrils. Veien una dama blanca caminant sota els arbres. Ningú no gosava travessar la terrassa quan s'havia fet fosc. Si un gat esternudava, el fantasma! Suni tenia el seu trosset de filet. Llavors la senyora Sands va agafar un ou del cistell marró ple d'ous, alguns amb borrissol groc enganxat a la closca. Llavors un pessic de farina per cobrir aquelles tires semitransparents i un rosegó del gran bol de terrissa ple de rosegons. Llavors, altre cop a la cuina, es va posar a fer aquells ràpids moviments al forn, arreplegar la cendra, carregar-lo, reduir-li el tiratge, que omplien la casa d'ecos estranys, de manera que a la biblioteca, a la sala d'estar, al menjador i a la cambra dels nens, fessin el que fessin, pensessin o diguessin, sabien, tothom sabia, que ja faltava poc per l'esmorzar, el dinar o el sopar. Els sàndwiches, va dir la senyora Svithin entrant a la cuina. Es va estar d'afegir sants a sàndwiches, perquè sants i sàndwiches sonava d'allò més malament. Amb els noms de les persones, li deia la seva mare, no s'hi juga. I Trixie no era un nom que li escaigués tan bé com Sands a aquella dona prima i àcida, pèl roja, llesta i polida, que mai no creava obres mestres, era cert, però tampoc li queien agulles dels cabells a la sopa. «Què és això, llamp del cel?», havia dit Bart una vegada, pescant una agulla de ganxo amb la cullera, feia 15 anys, abans que tinguessin la Sands, al temps de la Jessie Pock. La senyora Sands va anar a buscar el pa. La senyora Svithin, el pernil. L'una llescava el pa, l'altra, el pernil. Era calmant, consolidant aquella feina manual plegades. Les mans de la cuinera tallaven, tallaven, tallaven. Mentre Lucy, aguantant la barra, s'estava amb la ganiveta suspesa en l'aire. Com és que el pa eixut, rumiava, és més fàcil de tallar que el del dia? I així va saltar, desviant-se del llevat a l'alcohol, i d'aquí a la fermentació, i d'aquí a l'embriaguesa, i d'aquí a Bacus, i jeia sota els llums purpuris en una vinya d'Itàlia com més d'un cop havia fet, mentre la Sants sentia el tic-tac del rellotge, veia el gat, percebia el brunzit d'una mosca i manifestava, com mostraven els seus llavis, un ressentiment que no podia expressar contra la gent que treballava a la cuina en comptes de passar-se-la bé penjant roses de paper al graner. Perquè, abans de la reforma, aquella casa, com tantes altres cases de la rodalia, tenia capella, i la capella s'havia convertit en rebost, canviant, com el nom del gat, amb el canvi de religió. Vet ací un bon exemple del talent d'aquest autor o autora d'avui per sorprendre amb la forma de descriure, d'interpretar la realitat. Primer ens ha parlat d'aquest gat que té un nom de saló i després té un nom d'estar per casa, un nom de la cuina. El gat, el seu nom de saló era Sung Yen i a la cuina es transformava en Suni. També ha parlat del senyor de la casa, del qual el nom de saló és simplement el senyor, i que la cuina, en canvi, anomenen Barty. Barty és el diminutiu d'un nom en anglès. Aquí introdueix l'autora o l'autor aquesta ironia que neix d'una consciència de crítica social. Està parlant d'una casa benestant. Hi ha, doncs, una cuinera, hi ha unes mosses, ha dit, que són les criades de la casa, i hi ha aquest noi del peix que passa a repartir i que, doncs, de passada ens ha dit que hi havia un poni. Per tant, ens imaginem una casa benestant. A més, ara també ha afegit que en aquesta casa hi ha una capella, una antiga capella, amb aquesta volta treballada o volta llavorada, i, en definitiva, està descrivint des de la perspectiva doncs, dels qui treballen a la cuina, o en concret la cuinera, la senyora Sants, aquesta realitat quotidiana. El fet que ens digui que aquest espai del rebost és un espai semi-eclesiàstic també ve com un xoc, perquè normalment la paraula eclesiàstic està relacionada amb una certa solemnitat, amb una certa seriositat. I el rebost, tot el contrari. Aquí l'autor o l'autora demostra aquesta voluntat de trencar certs discursos, certes maneres, certes mirades, en definitiva, sobre la realitat, que són, reforcen un statu quo, reforcen el fet que, segons quins adjectius, s'associïn a segons quines realitats i mai a d'altres, per exemple. L'adjectiu noble. Noble, els nobles, doncs, la gent benestant. I, a més, noble vol dir, doncs, una persona de vàlua moral. Això és completament contrari a la realitat històrica, ja que, a l'època medieval, per exemple, aquesta noblesa es caracteritzava per els abusos constants de poder, per la violència que els mantenia, doncs, entre ells i, sobretot, respecte a la gent del poble. Mentre que molta de les persones del poble, doncs tampoc evidentment tothom, però podien ser persones cabalment honrades, però no se'ls deia nobles. I això perdura fins i tot fins avui. Aquesta forma de prendre consciència de com el llenguatge expressa d'una forma precisa la nostra ideologia. L'una llescava el pa, l'altra el pernil. Era calmant, consolidant aquella feina manual plegades. Una llesca el pa, l'altra el pernil. De seguida he volgut destacar aquesta frase perquè m'ha portat a una experiència molt quotidiana i sempre, per mi, una mica sorprenent. I és aquesta d'haver experimentat exactament el que l'autor o l'autora d'avui descriu com a efecte calmant, diu, consolidant, de fer una feina manual, juntament amb altres persones. En silenci, de vegades amb algun comentari, les mans treballen coordinadament amb altres i la percepció queda lliure per poder concentrar-se, com passa en el fragment que he llegit, en el cas de la senyora Svithin, que es diu Lucy, de nom, en una, diríem, records, en un salt mental d'un tema a l'altre. De fet, ella, també aquí torna a sortir aquesta ironia de l'autor o l'autora, no és que treballi, és que, de fet, s'atura, perquè ens diu que agafa la llesca de pa i la té suspesa a l'aire, mentre la ment li vaga i vagareja d'un tema a l'altre. És la cuinera l'única aquí que treballa. Ella sí que, aquesta forma, diríem, l'estil de l'autor o l'autora, que ho indica, que treballa i que treballa doncs, de forma ininterrompuda, repetint tres vegades el verb tallava, tallava, tallava. Ja aquesta sola repetició ens indica l'acció que està fent la cuinera. Mentre que Lucy, aquesta també suspensió en l'aire de la barra de pa, també concorda amb el que li està ocorrent, diríem, a nivell interior o psicològic, que és una suspensió. Suspèn l'acció i vagareja en el pensament. Aquesta cadena, aquesta forma de, diríem, forma de activar el pensament, que aquí hi ha el contrast, potser bastant estereotípic, doncs, entre la senyora benestant i la treballadora, la senyora cuinera, que té una atenció dirigida a les coses concretes. Per això, quan descriu a la senyora Sans mentre talla el pernil, està dient que percep el tic-tac del rellotge, concret, percep el brunzit de la mosca, posa un ull en el gat, que no faci cap malvestat, també una intencionalitat pràctica, i de fet, mentrestant, està percebent també en la senyora Svithin, vagarejant i fent veure que l'ajuda i enredant més que ajudant, i per això el text d'avui acaba amb aquesta altra frase que diu que té els llavis premuts, la cuinera, i que d'alguna manera està recordant o està pensant. Però el que penso o considera la senyora Sans ho comentaré més tard amb la darrera frase. Com és que el pa eixut, rumiava, és més fàcil de tallar que el del dia? I així va saltar, desviant-se, del llevat a l'alcohol, i d'aquí a la fermentació, i d'aquí a l'embriaguesa, i d'aquí a Bacus i jeia sota els llums purpuris en una vinya d'Itàlia com més d'un cop havia fet. La Lucy, la senyora Bithin, amb la llesca de pa a l'aire, suposadament ajudant a la cuina, deixant volar l'imaginació. L'implícit, crec, és de forma inconscient, no de forma conscient. És l'autora o l'autor d'avui que té aquesta capacitat de descriure els salts que fa el pensament de Lucy. L'implícit, com dic, és que la pròpia Lucy queda com atrapada en aquest joc del seu pensament, que conscientment ella el que vol és ajudar a la cuina i la seva intenció és llescar el pa, però queda absorta, diem de vegades, en aquesta concatenació de pensaments que la porten d'una forma ràpida doncs cap a un espai molt llunyà, com són aquestes vinyes italianes. Això vaig tenir ara no fa gaire, el mes de març passat, ja fa gairebé un any, de fet, vaig poder fer un mes dels exercicis espirituals ignasians i me'n vaig anar per una sèrie de circumstàncies, havia de fer unes xerrades a Estats Units a fer-ho. I això va ser a Vermont, en un monestir, al mig de la neu. I Sant Ignasi, en aquests exercicis, que comprenen doncs, estar en silenci, fer 5 hores de pregària al dia, en aquestes estones de pregària també demana prendre consciència d'aquest flux dels propis pensaments. I, de fet, doncs això és una pràctica habitual de qualsevol exercici de meditació. En el budisme, per exemple, doncs també té molta centralitat fer això. I aquest adonar-se'n del flux dels propis pensaments doncs resulta un exercici, almenys per mi al principi, força difícil. M'adonava que m'havia desviat, que jo havia començat amb una intenció i estava pensant també, per exemple, en una platja i com he anat a parar a la platja. Si havia començat amb un text de l'Evangeli, per exemple, o havia començat amb un pensament molt distant i m'era impossible, al principi, recuperar aquest enllaç, diguéssim, o aquest trajecte que havia fet, com avui aquest autor o autora ens permet fer amb els pensaments de la Lucy. Ens diu com ha anat a parar d'una cosa a l'altra i veiem una certa lògica. El llevat i l'alcohol, la fermentació, etc. Els propis pensaments també evolucionen així, però com deia, moltes vegades això és difícil de fer-ho conscient. Però no és impossible. Amb la pràctica, durant aquest mes dels exercicis, primer vaig ser capaç de, quan em distreia, perquè fins al darrer dia les distraccions les vaig experimentar, però sí que el canvi va ser que al principi em distreia i era incapaç de recuperar aquest trajecte, més endavant podia recuperar-lo, però no del tot, i al final d'aquest mes d'exercici sí que m'era possible de veure com els meus pensaments havien fet doncs, una concatenació semblant a la que l'autor o l'autora d'avui ens explica. I manifestava com mostraven els seus llavis un ressentiment que no podia expressar contra la gent que treballava a la cuina en comptes de passar-se-la bé penjant roses de paper al graner. De nou, i abans ho he començat ja a glossar, aquesta ironia fina, però directa, tallant, precisa, de l'autor o l'autora d'avui. Aquesta descripció d'uns llavis premuts, ni ho diu això, només diu que manifestaven en els seus llavis el ressentiment, i jo ja m'imagino uns llavis premuts. Un que no podia expressar, llavors aquesta, diríem, estat que pot ser conscient o inconscient també, perquè de vegades ets conscient que voldries dir alguna cosa i evidentment si ets la cuinera i t'hi va la feina, doncs te'n passaràs, diguéssim, les paraules. Però de vegades això també es pot produir sense aquesta consciència i el cos es tensa sense que siguis conscient que allà hi ha una tensió. En qualsevol cas, Un ressentiment contra la gent que treballava a la cuina, aquí la ironia de nou perquè de fet la senyora Svithin no està precisament treballant. Ha vingut suposadament a ajudar i està, com sabem, l'hem deixada amb la llesca de pa alçada en l'aire i de moment està a les vinyes italianes. I aquí l'única que tallava és la cuinera. I diu, doncs en lloc de passar-se-la bé penjant roses de paper al graner, que dius, què és això de penjar roses de paper al graner? És perquè el context de l'escena de la qual doncs, parlem avui és el d'una festa d'aquesta casa benestant. Preparen una festa i, per tant, de fet, doncs, alguns dels membres benestants de la família estan fent la decoració d'aquesta festa que passarà al jardí i llavors hi ha un graner que també forma part i de fet allà se celebrarà una representació teatral amb la qual cosa tota aquesta obra també juga amb el fet de la teatralitat, de la ficció, aquesta capacitat de veure doncs, el món com una comèdia. El fragment que hem escoltat avui és de l'autora anglesa Virginia Woolf. Virginia Woolf, i l'obra, és Entre els actes, que de fet és la darrera d'ella que es va publicar, una obra que ella va deixar acabada, però encara l'espòs, que és qui es va encarregar doncs, d'acabar-la, de posar punt per la publicació, o de fet lliurar-la a la publicació tal qual l'havia deixada ella, doncs considera que si encara hagués viscut hauria fet molts petits canvis, però de fet li havia posat el punt final abans de, malauradament, doncs, acabar ella mateixa amb la seva vida per mitjà del suïcidi en plena episodi de depressió, que és doncs, una malaltia de la qual patia. Tenia 59 anys. Aquesta realitat de, doncs, els episodis de malaltia i el suïcidi final per mi contrasta d'una forma molt aguda amb el que és el text que he escollit per avui i en general tota aquesta obra on demostra aquesta capacitat d'ironia que he comentat durant el programa i aquesta capacitat d'observació, diríem, amb aquesta vitalitat que jo li associo, amb aquesta capacitat, amb aquesta agudesa, amb aquesta capacitat de ser present d'una forma tan doncs, plena i sobretot tan doncs, capaç de transgredir, travessar. És com una capacitat d'activitat màxima, com ho veig, una capacitat de no ser passiva i rebre les coses tal com són, sinó aturar-se, pensar-les, elaborar-les, donar-los la volta, retornar-les d'una forma que és tan plàsticament tan potent. De fet, aquesta obra és la seva obra doncs, més poètica, escriu una veritable prosa poètica amb una capacitat sorprenent d'evocar i d'escriure escenes complexes on interactuen molts diversos personatges. De manera que Woolf és capaç de combinar la descripció externa de la seva aparença i el seu comportament amb la descripció interna de les seves emocions íntimes i dels seus pensaments, i encara de barrejar-hi la seva veu de narradora omniscient, com fa en el passatge que hem escoltat avui, quan ens diu això dels llavis de la cuinera. El dia passat em vaig oblidar de dir que el fragment de Montaigne que vam escoltar estava traduït per Antoni Lluc Ferrer. El fragment d'avui l'hem sentit en la traducció de Marta Pera. I això és tot per avui. Fins dimecres vinent, o fins diumenge, si us escolteu diumenge, i que tingueu molt bona nit i molt bona setmana.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.